COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja fa dies que parlem d'alguns problemes que pateixen els joves d'avui en dia. Darrerament hem comentat molt el suïcidi, la violència, la pornografia, però també hi ha un altre gran tema, que és el de la pressió estètica. Bombardeig d'imatges per les xarxes, filtres per semblar més primes, amb un nas més bonic, unes galtes més rodones, anuncis per televisió, comentaris de tothom que es creu amb dret d'opinar sobre el cos de les altres persones. I també, és clar, la roba que trobem a les botigues, talles que suposadament són la nostra, però que quan entrem al vestidor no ens entren per en un lloc. Per lluitar contra tots aquests estereotips, el govern ha presentat un pla per combatre la pressió estètica i, precisament, una de les mesures més importants i que després explicarem és la d'exigir a les marques de roba no només que tinguin totes les talles disponibles, sinó que hagin d'especificar quants centímetres fa cada peça. Sobre això està bé que es faci alguna cosa, perquè aquest és un dels problemes que duren fa més i més anys. Malgrat això, les cadenes continuen fent, sembla ser, el que volen. Ara bé, el que planteja més dubtes és com s'acaba a parar aplicant totes aquestes mesures que posa en marxa l'executiu català. Amb el poder que tenen les cadenes de roba, algunes molt més que les altres, haurem de veure si realment és possible portar-ho a la pràctica i quins efectes tindrà entre els joves i els que no són tan joves. Les dades de l'executiu són alarmants. El 47% dels adolescents de 12 a 16 anys es volen aprimar i el 27% de les dones adultes deixen de menjar per estar més primes. El pla contra la pressió estètica ha sigut elaborat per l'Institut Català de les Dones i presenta més de 60 recomanacions i propostes des de l'àmbit esportiu fins al món de la moda, passant per la televisió i també la publicitat. Tant de bo funcioni, encara que d'entrada generi un cert escepticisme. Bona tarda, soc Carlos Losada i ara amb la Mar Puerto repassem titulars d'actualitat d'aquest matí de dijous a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda.
Som-hi.
El 17% dels catalans que busquen comprar un pis han aturat el procés per l'encariment de les hipoteques. Aquest percentatge se situava en el 12% el semestre anterior i ara, 7 de cada 10 compradors opten per un préstec hipotecari en tipus fix, malgrat que siguin més cars. I atenció, perquè Renfe posa a la venda els bitllets de la primera ruta Trens Turístics Barcelona, és molt més, que es farà el 13 de maig entre l'estació de França i amb parades a Mataró i Canet de Mar. A més, també està previst que el juny se celebri un segon viatge que inclourà Vilanova i la Geltrú i Sitges. I si continuem parlant de Catalunya, hem de dir que Catalunya ha perdut 18 seus socials durant els 3 primers mesos de 2023, amb 247 sortides i 229 arribades. Madrid, per la seva banda, ha reduït a 10 el saldo positiu d'empreses el primer trimestre de l'any, després de tenir 468 trasllats de seu. I els Mossos han detingut a Sabadell un fals operari de la llum acusant de provocar la mort d'un veí manipulant el quadre elèctric. La visita del fals tècnic va ser l'1 de desembre i el dia 13 l'amo del pis va rebre una forta descàrrega elèctrica quan era a la dutxa. El detingut a 36 anys està investigat per delictes d'homicidi imprudent, falsificació de document mercantil i intrusisme. A tot això també expliquem que han desarticulat una organització que robava en domicilis a les demarcacions de Barcelona i València. Els seus 3 integrants han ingressat a presó i 2 dels lladres van ser detinguts tornant de Catalunya quan venien joies robades a un altre home. Acabem també avui explicant que en Dani Alves tornarà a declarar dilluns a petició seva per la presumpta agressió sexual. El futbolista porta 3 mesos en presó preventiva pels fets del 31 de desembre a la discoteca Sutton de Barcelona. Declararà presencialment i serà el primer cop que ho farà en el jutjat d'instrucció amb el nou advocat que el representa.
Gràcies, Marc. Tot això són notícies d'un dijous amb un canvi sobtat del temps. Al matí hem tingut sol arreu de Catalunya, temperatures més baixes, tot per l'udi d'una tarda amb ruixats, nevades al Pirineu i força vent als dos extrems, tramuntana i el mestral, amb ratxes puntualment fortes. I com està la xarxa viària a les d'ara? T'ho explica el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Aquesta hora parlem en general de calma en aquesta xarxa viària. Ja s'ha normalitzat la circulació a l'autopista AP7 a la zona de Llinars. S'hi havia produït l'incendi d'un vehicle, l'han retirat, ja no queden aturades. Per tant, normalitzat aquest tram de l'autopista AP7. El que us dèiem, en general, hi ha poc volum de circulació. Bàsicament, per trobar aturades, en aquest moment hem d'anar a la ronda litoral de Barcelona, l'altitud, retencions, més o menys habituals d'aquesta hora, en aquesta ronda litoral de Barcelona, en sentit Llobregat, entre el Fòrum i la Barceloneta. És tot des del servei català de trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i 2:45, les màfies, la manca de policies i una legislació molt permissiva fan de Catalunya l'oasi ocupa d'Espanya. La comunitat catalana lidera el rànquing nacional de pisos ocupats amb 4 de cada 10 ocupacions. Aquestes són dades del Ministeri de l'Interior que situen en el top 10 de les ocupacions arreu d'Espanya 3 províncies catalanes, Barcelona, Girona i Tarragona. I és que el bonisme legislatiu de molts ajuntaments ha començat a ser aprofitat per un nou tipus d'ocupa que s'aparta del perfil de persona amb vulnerabilitat o d'estar associat amb moviments antisistema. Aquest nou ocupa, Yolanda Canales, s'aparta d'aquests grups que podríem dir que estan en risc d'exclusió social, oi?
Sí, perquè és un ocupa que té ingressos, feina, però el problema és que no vol pagar més lloguer. És un ocupa acomodat, com així anomenen els advocats especialistes en la matèria, aquests nous perfils que estan apareixent a Catalunya. Ho deia COPE l'advocada Maria José Tarancón, que explicava que molts d'aquests casos es donen en inquilins als quals se'ls acaba el contracte de lloguer, la propietat vol negociar, els hi vol pujar, ells no estan d'acord i directament deixen de pagar. La Maria José Tarancón ens posava aquest exemple molt clar.
Hemos encontrado en los últimos seguimientos que hemos hecho, por ejemplo, yo siempre lo digo, una persona que vive en la zona alta de Barcelona, que tenía un despacho en la IE, que incluso iba a jugar a golf. O sea, imagínate el perfil. Pretendía estar pagando un alquiler pues, de 500 euros en un piso que el alquiler normal que pagaríamos tú o yo o cualquier otra persona pues serían 1.500, 2.000 euros, porque la zona alta, un piso de 200 metros, en fin, que no estamos hablando, ¿me entiendes, no?
El problema, diu Tarancón, és que l'administració no fa el seguiment d'aquestes situacions, no comproven que veritablement estiguin en situació de vulnerabilitat i es poden donar situacions injustes.
Que si esta persona realmente está en riesgo de exclusión social, que le den una vivienda social, pero que no sea a cargo de un capital privado, de una señora que estamos llevando al procedimiento, pobre, que si me está escuchando, que tiene una vivienda y con esa vivienda lo que cobra completa la pensión que cobra de viudedad, que me parece que son 800 o 700 euros, ¿vale? Pues entonces, que ojo, que hay situaciones tal.
I els propietaris han de veure com s'allarga el procediment de desnonament perquè han de contractar advocats, aquests al seu torn un detectiu per fer aquest seguiment, demanar al jutjat que revisi els registres mercantils per comprovar que l'inquilí no té cap societat i tot porta el seu temps. I Tarancón també alerta del paper de les màfies que ocupen pisos, canvien els panys a les portes i els lloguen altres persones que sovint es troben en situació de vulnerabilitat, com un cas que porta Arenys de Mar. És un immigrant que amb la implicació de tota la família va pagar les claus del pis per 2.000 euros i havia de pagar 300 euros de lloguer mensual quan es tractava d'un pis ocupat.
Com us estem explicant, Catalunya lidera el rànquing de pisos ocupats a tot Espanya i en el top 10 hi ha 3 províncies catalanes, ni més ni menys, Girona, Tarragona i Barcelona. Totes les ocupacions generen molts problemes, però també cada dia surten més mètodes i iniciatives per acabar amb aquesta il·legalitat. Ens escolta ara el senyor Emilià Lázaro, que és el vicepresident del Gremi de Constructors de Terrassa. Senyor Lázaro, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Vostès estan especialment preocupats per les ocupacions de pisos de promocions acabades de fer, que ara s'explicarà d'aquí un moment el sistema que han adoptat. Però abans, comenti'ns una mica si aquesta pràctica d'ocupar pisos, podríem dir que pràcticament nous, és nova, creix, com està a hores d'ara?
Aviam, nova no, ja s'està produint ja fa uns anys, d'acord? Vol dir, amb la qual s'ha mantingut una forma, bueno, mantinguda amb el sentit d'aquest equip, per això hem arribat amb aquest pacte que explicarem posteriorment, i és un problema que tenim en general, no només en promoció d'obra nova, sinó també, evidentment, vull dir, en cases o vivendes de segona mà.
Mm. Com li deia, per acabar amb aquesta pràctica il·legal d'ocupacions, vostès han tancat un acord amb Mossos i també amb policia local per evitar doncs, que els hi ocupin aquests pisos acabats de fer. Expliqui'ns una mica l'estratègia i el sistema que han tancat i que tenen en marxa.
Molt bé, perfecte. Bueno, al final veient, vull dir, aquesta situació que tenim que és insostenible de l'ocupació, bueno, vam procurar de poder mantenir una sèrie de reunions, policia local i Mossos d'Esquadra, per aviam de quina manera podíem tindre una mena de protocol, que és el que hem acabat firmant, per actuar davant de les ocupacions de vivenda nova, d'aquelles promocions que tu entregues i que potser pues, estàs un parell de mesos, pues, perquè, clar, una vegada a cara de l'obra passen 2 mesos per tot el que és el tema de preparació de papers, de documentació, per poder fer l'escriptura de compra-venda i entrega al comprador. Llavors, aquest període de 2 mesos, clar, se lleva una situació una mica sostenible. Llavors, el que hem acordat amb ells és el meu fet de dir, a part de fer les proteccions que siguin oportunes des del punt de vista d'alarma, vull dir, a el que és a l'edifici, a cada una de les vendes, càmera de vigilància i tal, vol dir facilitar, vull dir, les obres que estem realitzant, que siguin de pròxima entrega, perquè ells tinguin un llistat, vull dir que amb el qual, quan es provoca una entrada, perquè encara que tinguem alarma, no, vull dir, clar, evidentment, des del cas de l'alarma i això, pot haver-hi una entrada ràpida i una entrada a la vivenda, al bloc de la vivenda, vull dir, per poder actuar de cara als cossos de seguretat d'una forma més immediata, amb la qual, amb la gravació i després amb el salto de l'alarma, poder dir que aquí pis ha estat ocupat realment, clar, no? Perquè clar, després tenim, perdó, la causística que tenen aquests ocupes de muntar-se, vull dir, des del punt de vista d'estratègies determinades, de que ja estàvem allà, que no estaven, que he demanat una pizza, que he demanat això, i bueno...
Clar, perquè... Al final, senyor Lázaro, aquests tipus de personatges entren en un pis i fiquen quatre mobles, una nevera, i després ja diuen que el pis és d'ells, no? I
com que portaven allà vivint, pues, més temps i tal, que moltes vegades no és el cas. D'acord? Vull dir, hi ha una causística, vull dir, determinada en aquest tema. Jo puc entendre que hi ha situacions determinades, vale? Però vull dir, el que al final s'ha provocat i en certa manera també motivat per canvis legislatius, és que al final l'ocupació podria es converteix en un negoci. I ara tenim un problema de que com és un negoci, perquè clar, vull dir que feien el millor ocupant els pisos, canvien els panys, aquests panys vull dir, tenen una clau, que la venen aquesta clau a un tercer, que se'n va viure una allà. Però, al final és un tema que un la majoria de vegades és un negoci.
És un negoci, com deia vostè. Sense aquest sistema que han adoptat vostès en col·laboració amb les policies, la cosa aniria encara pitjor. Perquè tinc entès que a vostè, si no estic equivocat, li van ocupar alguns pisos que va construir, no? O què?
Sí, a nosaltres especialment, sí, una obra l'any passat que vam entregar, començar a entregar el mes de juliol, bueno, es van entrar i es van ocupar, no van ocupar un pis normal, no? Van ocupar dos dúplex. D'acord? Vol dir, no van entrar en un criteri determinat i tal, i bueno, va saltar l'alarma, van fer tots els protocols, al final van poder-los treure després d'una gestió molt efectiva per part dels Mossos, i evidentment, després d'haver demostrat realment que havia sigut una ocupació de la tarda-nit anterior, vull dir, amb la qual era una obra nova que s'estava entregant, perquè fins i tot van entregar un pis que s'havia escriturat ja també, no?, un familiar. Vale? I d'allòs i tal. I no van ocupar el pis normal, no, van ocupar un gran pis.
Ja sabien on te la van ocupar, vull dir que inclús deuen estar vigilants dels pisos que poden ser objecte, en fi, que siguin més llaminers, no?
Més llaminers en aquest sentit.
En aquest sentit, clar.
Sí que n'hi ha casos de que n'hi ha gent en necessitats, no ho discutim.
Sí, però...
Vale. Però això, bueno, això també tenim el tema de serveis socials, ajuntaments i tal, que són els que tenen que donar d'allò, no la part privada de la societat, clar, ni els promotors, ni els particulars. No?
I m'imagino, senyor Lázaro, que si alguns ocupes es fiquen a un bloc d'aquests pisos nous acabats de fer, que ja hi viu algú, doncs igual vostès tenen problemes per vendre aquests pisos. Molts compradors igual es fan marxa enrere, no? Poder o què?
Bueno, clar, és que a part de... tens tota la raó amb això, clar. Tu que fas una promoció immobiliària és una inversió significativa econòmicament parlant, amb la qual, vull dir, si és una inversió econòmica, de fer una sèrie de compromisos. Clar, si tu et trobes, vull dir, que t'han ocupat un pis o d'aquella promoció i tens que escriturar-la, vull dir, pots trobar-te amb gent que, veient el que està passant, al final pugui tirar-se si no enrere o si no enrere, el que és la firma, fins que tu no treguis, vull dir, o lliberis d'aquella situació irregular que s'ha produït degut a l'ocupació. Clar, i s'han produït, en el nostre cas, afortunadament, perquè van actuar d'una forma ràpida i els cossos i forces de seguretat van actuar d'una forma ràpida, no es van trobar, però sí que ens hem trobat amb algun altre company que li ha passat, que al final han desestimat de tirar endavant, vull dir, l'operació degut a aquella ocupació legal que hem tingut allà. No. El problema és que hi ha una gran important d'ocupes, ja et dic, va vinculat a temes de màfies, i a partir d'aquí, pues, clar, al final es genera una situació d'atenció dintre de les comunitats que realment són insostenibles.
És insostenible. Senyor Emilià Lázaro, vicepresident del Gremi de Constructors de Terrassa, gràcies per compartir aquesta xerrada aquí al migdia COPE Catalunya i Andorra, i fins a l'altra ocasió, i que doni bon resultat aquest sistema per evitar ocupacions als blocs.
Per això ho estem intentant. Pues moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Adéu.
Gràcies, adéu.
Bé, Deixem el tema de les ocupacions, parlem d'una altra problemàtica, és un problema l'ocupació, una altra problemàtica és la que tenen doncs, comerciants i veïns del centre de Barcelona, ara amb la qüestió que t'explico. Les botigues canàbiques que proliferen cada cop més pel centre de la capital catalana. L'últim exemple és el comerç que va obrir ahir a l'antiga farmàcia de l'Estrella amb 100 anys d'història i que avui ja està tancada per no disposar de permisos municipals. Veïns i comerciants de la Ciutat Vella, concretament del barri Gòtic, lamenten el tancament dels comerços de sempre perquè no poden pagar l'actualització de lloguers i no veuen amb gaires bons ulls l'arribada d'aquestes botigues canàbiques que estan invaint tot el barri, tota Ciutat Vella, Joan Gual.
El cas de la farmàcia Estrella del Gòtic és un exemple més de com els negocis de proximitat de Ciutat Vella estan sent envaïts per botigues de souvenirs i altres franquícies internacionals, com els polèmics locals on es venen productes cannàbics. Aquest negoci, enfocat al turisme, s'havia establert en l'antic local de la farmàcia, tot i que ja està clausurat per obrir sense llicència d'activitat. El veïnat del barri mostra la seva preocupació per la degradació de la zona i per l'augment del turisme a la ciutat de Barcelona.
Estan totalment destrossant el comerç de proximitat. Cada vegada tenim d'anar més lluny a comprar, està tot enfocat al turisme i, a més, sobretot, és que es fan fora del barri.
També hi ha intranquil·litat pel tipus de turisme que arriba a la capital catalana.
La ciutat perd identitat i guanyem doncs, molt més turisme low cost i poc sostenible, en realitat.
El 2021, durant la pandèmia, la farmàcia va haver de traslladar-se per l'augment descontrolat del preu del lloguer, un problema que preocupa cada cop més els barcelonins. Els pocs negocis locals que queden al carrer Ferran són molt crítics amb la falta d'ajuda davant la crisi per part de l'Ajuntament.
Lo de la pandèmia va ser una esperança de que fos un detonant d'algun canvi cap al comerç de barri, però no, ha sigut pitjor.
No han donat res. Durant tot la pandèmia res i continuem igual. Igual que nosaltres, doncs hi ha moltes botigues.
Del que va ser un dels negocis més emblemàtics del carrer Ferran, ja només hi queda la façana i alguns elements modernistes de la botiga, custodiats pel patrimoni arquitectònic de la ciutat.
Gràcies, Joan. Deixem Barcelona, ja que un estudi de la Universitat de Barcelona precisament conclou que, d'acord amb les dades de 2019, només el 4% dels turistes de la capital catalana provenen dels creuers i estima que aportaran aquest any i el que ve el 13% d'ingressos de l'impost turístic del consistori. Concretament, l'informe calcula que la mitjana diària de creueristes va ser aquell any de 6.566 persones davant els 158.000 visitants totals de la ciutat i que només en 5 dies, entre 2010 i 2019, es van superar els 30.000 creueristes a la capital catalana, un 0,1% del total. El director de Cruise Lines Espanya, Alfredo Serrano, ha destacat que els ingressos per l'impost suposen xifres molt significatives i ha apostat per més col·laboració amb l'Ajuntament de la capital catalana. I feu ara atenció perquè els ciberdelinqüents aprofiten l'inici de la campanya de la renda, que es va iniciar, recordem-ho, el dimarts, per intentar enganyar els contribuents amb missatges falsos. Si reps un SMS de l'Agència Tributària, vés en compte perquè és una estafa, com t'explica el Carlos Ramudo.
Els ciberdelinqüents suplanten la identitat d'Hisenda i demanen al ciutadà que entri en un enllaç per cobrar un reemborsament d'impostos d'una quantitat diferent en funció de la persona a la que se li hagi enviat el missatge. La Policia Nacional ja ha avisat per les seves xarxes socials del perill que comporta aquest tipus d'estafa i demana precaució. Hem parlat amb Daniel Firvida, expert en ciberseguretat de l'Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya, que ens ha comentat que aquest tipus de bandes no tenen un tipus de víctima determinada.
Por lo general, buscan cualquier persona. La mayoría de estas estafas que son suplantando la identidad de eso, de una entidad pública o de una entidad muy conocida, las envían indiscriminadamente.
Aquest intent de frau s'anomena smashing i habitualment aquests ciberdelinqüents actuen enviant un SMS als dispositius mòbils. En casos com aquests, la policia demana no clicar l'enllaç inclòs a l'SMS i denunciar el missatge.
Pero muchas veces son bandas criminales que se dediquen a múltiples delitos y que la ciberdelincuencia es un método de financiación.
La policia recorda que el número d'atenció al ciutadà per casos com aquests és el 017.
Gràcies, Carlos. Et presento ara a la Pilar Millán. És d'Ulldecona, a les comarques de Tarragona, i fa 6 anys que va deixar-ho tot per començar la seva pròpia aventura viatjant sola per algunes zones de l'Àfrica. Un any després d'iniciar aquesta aventura, va instal·lar-se a Tanzània, on hi ha fet arrels. Li ha explicat la seva aventura a la Mar Puerto.
Sí, la Pilar ens ha explicat aquest canvi de vida que va decidir fer 6 anys enrere, quan tenia 32 anys, anant i tornant de Tanzània, fins que amb la pandèmia es va instal·lar durant un any i mig allà. Ella mateixa diu que necessitava fer aquest viatge sense bitllet de tornada, deixar-ho tot i començar una nova vida.
Jo, quan vaig marxar, vaig deixar-ho tot. Vaig deixar-ho tot, vaig procurar que no tingués cap vincle aquí perquè sabia que hi havia alguna cosa més que m'estava esperant allà, no? Àfrica era com el puesto pendent. I vaig marxar en un bitllet d'anada i tornada d'un mes i mig, però vaig acabar-lo canviant per a 6 mesos. I vaig viatjar, vaig començar amb unes amigues, vam fer un viatge de 17 dies brutal per Tanzània, i quan elles van marxar cap a Espanya jo em vaig quedar.
I és que, com molts altres treballadors, la Pilar tenia un mes a l'any de vacances en el qual aprofitava per viatjar, però sempre es quedava amb ganes de més fins que, diu, va arribar el moment de posar fi a aquesta inquietud interna. Una inquietud que va fer que amb el temps s'adonés i li canviés la percepció de moltes coses.
Vaig anar preguntant abans de marxar, perquè clar, què passa? Que el que mos venen una mica d'Àfrica és la necessitat que tenen, no? I nosaltres que mos pensem que tot ho podem, pues vaig dir, pues jo vull fer un voluntariat. A més, ho fa tothom i té que ser una experiència brutal, no? Sempre pensant en per a mi. Jo no em vaig plantejar mai com era per a ells, perquè donava per fet que era algo que necessitaven. Vivint allà m'he donat compte de moltes coses i moltes vegades és el que dic. Jo vaig anar a Tanzània i vaig fer un voluntariat un mes a un orfanat, però ara mateix rebutjo totalment els voluntariats, a no ser que l'empresa que hi ha detrás o qui ho està fent detrás ho faig bé. I nosaltres, des d'aquí, és impossible que coneguéssim un context social i cultural a un país on no hem anat mai. Jo vaig anar allà i a mi tot me semblava malament d'aquell orfanat. Tot ho volia canviar. I ara l'experiència em diu bueno, que no podia estar més equivocada, que vaig fer coses de les que m'arrepentixo.
Ara la Pilar està a Catalunya per un projecte familiar i té dos fills petits amb el Henry, el seu marit, Tanzà, qui presentarà al setembre una pel·lícula sobre la violència de gènere al seu país. Tot just després se'n tornaran a Tanzània i per fi el fill més petit coneixerà el seu altre país d'origen.
Gràcies, mare, per apropar-nos la història de la Pilar Millán, aquesta veïna d'Ulldecona que va decidir un bon dia canviar de vida i marxar a l'Àfrica. Fem ara una pausa per la publicitat i després t'explico com la pressió estètica ja s'està convertint en un problema de salut pública i que afecta, atenció, a edats molt primerenques.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En el mar de Palomares, en Almería, los aviones chocan. Te recuerdo que el B-52 transportaba 4 bombas termonucleares.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estoy bañándome en la playa de Palomares. Manuel Fraga quiso bañarse en Palomares después de que cayera aquí un B-52 con 4 bombas. Y todavía está aquí el plutonio.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por Internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto incluido de serie con mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I avui t'estem explicant que la pressió estètica ja s'ha convertit en un problema de salut pública que afecta edats molt primerenques. És per això que el govern català posa en marxa un pla per combatre aquesta problemàtica creixent. I amb quin objectiu s'ha posat aquesta iniciativa en marxa? Doncs amb la voluntat de variar els cànons estètics i incrementar la consciència social d'un fenomen que pot marcar el benestar físic i també emocional al llarg de tots els cicles vitals de les persones. Clara Fernández, explica'ns els trets més destacats d'aquest projecte i en quins àmbits s'aplicarà.
Bona tarda, Carlos. El pla, que disposa d'un pressupost de 12,5 milions d'euros, contempla una seixantena d'actuacions de sensibilització. Es tracta d'una iniciativa sense precedents a escala internacional que s'aplicarà en àmbits com la moda, l'audiovisual, el món laboral i l'educació. Unes actuacions que el govern de la Generalitat impulsa per reduir l'impacte de la pressió estètica en la societat, sobretot entre les dones més joves. Així ha incidit la Meritxell Benedí, presidenta de l'Institut Català de les Dones, a COPE Migdia.
El 60% de les joves de 18 a 24 anys se senten insatisfetes amb el seu cos, i que les dones fins a 65 anys insatisfetes amb el seu cos són entre un 40 i un 50% de la població. Era necessari adoptar una política pública per lluitar contra la pressió estètica, que és una forma de violència simbòlica que vivim les dones, i com la resta de violències i de desigualtats necessitem combatre-la amb polítiques públiques.
Unes xifres que representen més de la meitat de la població femenina de Catalunya. El grup més vulnerable pel que fa a la pressió estètica és el dels joves, que es veuen altament influenciats pels continguts de les xarxes socials, que sovint fomenten un pes i un físic que no reflecteix la pluralitat de cossos i diversitat en l'aspecte.
L'impacte que tenen les xarxes socials i els filtres de les xarxes socials en la jove és molt fort, converteix en una pressió diària i contínua que no s'acaba quan surts de la botiga i no trobes roba de la teva talla, sinó que continua 24 hores al dia, 7 dies a la setmana.
El govern obligarà les principals marques de roba a oferir més talles i informar sobre la seva equivalència amb les mides corporals. Ho implementarà a través del nou codi de consum que s'aprovarà durant els pròxims mesos.
Hi ha una revolució en el sector de la moda perquè sigui més sostenible, la moda sigui més feminista i la moda ens atengui les necessitats dels nostres cossos i no al revés, no? Que els nostres cossos atenguin la necessitat de la moda.
En definitiva, el pla té per objectiu atacar tant les causes com les conseqüències de la pressió estètica, així com conscienciar la societat sobre l'impacte que té especialment en l'autoestima i la salut de les dones.
Saludem ara la Montse Roura, que és model des de fa uns 10 anys aproximadament. Bona tarda, Montse.
Hola, bona tarda.
Avui a COPE Catalunya i Andorra estem parlant de la moda, de les talles i de la pressió estètica. Aviam, tu vas començar en el món del modelatge, crec que molt aviadet, amb 16 anys. Ara, sí. Si no m'equivoco, en tens 28. Aquest sí. Món que tu vius tant de prop en el dia a dia ha evolucionat molt des dels primers 16 anys fins als 28 que tens ara, i si ho ha fet, com ho ha fet? En positiu o en negatiu?
Doncs, per sort, jo crec que sí que ha canviat bastant en positiu, perquè, bueno, abans deies les noies, bueno, les models que eren extremadament primes i, bueno, veies les revistes, que també les noies superprimes, les passarel·les, i això feia que moltes noies agafessin anorèxia, bulímia o altres trastorns. Bueno, inclús jo vaig agafar un d'ells.
Tu has patit... Has patit conseqüències d'això que es diu la pressió estètica?
Sí, vaig començar tenint anorèxia, I bueno, després amb bulímia. I vaig estar molts anys per curar-me. Inclús em vaig curar primer, i al treballar amb Playboy, una marca, em van exigir que m'aprimés 5 quilos i vaig tornar a recaure. O sigui...
Déu-n'hi-do. Bueno. Et van exigir, vull dir, no et van demanar, sí. Et van exigir.
Que sí, encara... deien que no podia menjar pa perquè m'havia d'aprimar 5 quilos. I que si volia seguir treballant, doncs que m'havia de primar.
Increïble.
Llavors em vaig obsessionar i bueno, em vaig aprimar no 5, sinó 10 o més.
I per sort ha sortit d'aquest mal tràngol que et van ficar, podíem dir, Montse. Aviam, es veuen cada cop talles més grans a les passarel·les, ara, avui en dia?
Sí, bueno, inclús també ara hi ha el de les talles grans, models curvy, que jo trobo que ho fan molt bé, perquè així les nenes pues, veuen altres tipus de model. A part de les noies així més primes, pues, també veuen noies amb talles més grans i tal. Sí, jo trobo que un cos s'ha de veure saludable...
Amb quins paràmetres has de complir per poder dedicar-te al modelatge ara mateix? Quins són els paràmetres?
Doncs depèn del tipus de model que vulguis fer, perquè com que ara hi ha tants de tipus, és diferent una model de passarel·la, una model de fotografia, model de biquini o lenceria, o sigui, hi ha diversos tipus. Mm-hmm. Llavors no tens que tenir unes medides exactes, sinó que es vegi un cos saludable i que, bueno, que es vegi bé, ben cuidat, les ungles ben fetes, el cabell maco.
Mm-hmm. Tens alguna altra experiència d'aquestes, no en el teu cas concret, sinó alguna companya o company que hagi viscut doncs, algun moment doncs, desagradable a l'hora de posar la passarel·la?
A mi em va marcar molt això de que m'havia curat de la bulímia i al treballar amb aquesta marca pues, vaig tornar a recaure per culpa d'aquesta gent, perquè no deia que m'havia de primar i tal, i em vaig tornar a obsessionar. I vaig estar molts anys per recuperar-me. I ara no fa tant que em vaig recuperar.
Clar. Bueno, i ara el teu dia a dia suposo que és molt millor un cop superada aquesta fase crítica que vas viure, no? Dins del món del modelatge. Ara estàs molt millor, no?
Sí, no, ara superbé. Jo trobo que han fet molt bé de canviar el prototipo del model, perquè ara, bueno, ara es veu més maco tenir un cos saludable. I abans, pues, jo, per exemple, estava obsessionada en tenir aquest espai entre les cames, que, o sigui, dels ossos, que es veia dels ossos,
sí.
I jo estava com obsessionada a tenir aquest espai i que s'emmarquessin molt els ossos i tal.
No és bo. Montse Roura, model, portes 10 anys en el món de la passarel·la. Moltíssimes gràcies pel teu testimoni i que et continuïn anant molt bé les coses,
Molt bé, moltes gràcies.
Magnífic el testimoni d'aquesta top, la model, la Montse. Et parlo ara de Sant Jordi, perquè s'atansa ja la celebritat d'aquesta celebració el dia 23, i la Cambra del Llibre preveu una celebració amb l'oferta més gran de tots els temps. Els llibreters preveuen igualar la facturació de l'any passat i la Cambra els recomana prendre mesures per si plou després dels flocs ruixats de l'any passat. Mireia Alfocea.
L'augment de professionals del gremi ha propiciat que hi hagi més espais de la ciutat amb parades de llibres i roses. El recorregut que es podrà fer per passejar i comprar llibres començarà a Gran de Gràcia i baixarà fins a Passeig Colom, un circuit que unirà muntanya i mar passant per la Superilla. La Cambra i el gremi han explicat que preveuen igualar la facturació de 2022. El president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis, també ha remarcat que hi haurà una major diversitat de títols.
Nosaltres creiem que aquest any hem posat una gran diversitat d'oferta a disposició de tothom, i si aconseguim les xifres de l'any passat, doncs creiem que serà un èxit ja.
Una de les preocupacions d'enguany és el partit de futbol del Barça contra l'Atlético de Madrid, un fet que sembla no preocupar gaire a Eric Del Arco, president del gremi de llibreters, que ha destacat que Sant Jordi és més que el futbol.
Te n'adones que al llarg de la història, pel dia de Sant Jordi han passat tantes coses, i al principi et preocupes de coses com aquesta, i quan ha acabat la diada, jo penso que any rere any ens n'adonem que Sant Jordi és molt fort.
La Cambra i el gremi han destacat la gran feina feta, que promet un alt nivell d'aquesta festa popular.
I també torna el Grec. Ho farà del 29 de juny al 30 de juliol amb una edició marcada per la presència de dones i que, de nou, aposta pel talent local i una mirada molt marcada cap a l'accent internacional de tot el certamen. T'ho explica l'Iker Bons.
La 47a edició del Grec recupera el seu color amb un leitmotiv carregat del bo i millor de l'escena nacional i internacional, amb 88 espectacles repartits en 61 espais. A més, el seu director, Cesc Sadassús, ha afirmat que aquest any, la col·lectivitat és indispensable.
Cal un conjunt perquè soni un solo. I em sembla que aquesta idea de conjunt, de coral, de comunitat, em sembla que és probablement la part més important del festival d'enguany.
Amb aquesta premissa, el Grec vol potenciar els espectacles de circ i els de cant coral, que seran pilar a la inauguració.
El Teatre Grec, el cor del Teatre Grec, bategarà en aquest inici de festival amb un espectacle de circ. És un espectacle de 30 acròbates australians, i a més del circ hi haurà, per a mi, una col·laboració que em fa especial il·lusió, que és que hi haurà les 36 noies del cor de l'Orfeo Català.
Un altre dels grans destacats és la dansa de Xaixa Vals, que actuarà amb l'orquestra del Liceu per primer cop al Grec, així com una reinterpretació de Carlota Subirós del clàssic La plaça del Diamant. Aquest 2023 Barcelona quedarà en mans d'un grec inèdit amb molta presència local i internacional.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Des de ben petits ens han explicat contes per anar a dormir, per ensenyar-nos valors, per empatitzar. Ara, però, ens volen explicar un altre conte, que el treball decent és una utopia, que la contractació temporal és positiva i que amb un sou mínim de 735 amb 90 euros al mes pot viure una família. La plataforma Església pel Treball Decent vol reivindicar que el treball decent no és cap conte. Si bé és cert que la precarietat laboral s'ha cronificat, 28% dels contractes són de menys de 7 dies, és prioritari construir una societat que ofereixi treball a tothom. D'aquesta manera es facilitaria l'autonomia i disponibilitat de recursos suficients per als projectes de vida personals i familiars.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
D'aquí 10 minutets arribaran els companys d'Esports Cope amb el Joan Batllori al capdavant. Bona tarda, Joan.
Hola, Carles, bona tarda.
Mica de ressaca del partidàs del Madrid 2-0 al Chelsea, eh?
Sí, ens apropem a aquesta semifinal que jo crec que tots els aficionats del futbol estem esperant entre el Real Madrid i el City. Ahir el Real Madrid li va guanyar 2-0 al Chelsea i encara va poder ser més favorable al marcador per l'equip d'Ancelotti, que sembla que no ha de tenir problemes de cara al partit de tornada per classificar-se per les semifinals. També ha jugat ahir Milan 1, Nàpols 0. Avui tenim quarts de final anada de l'Europa League. El Sevilla juga a Old Trafford, al camp del Manchester United. Bon partit. Arrenca el tiempo de juego a 9:15 del vespre. Estarem també amb les novetats del Barça, que ens portarà l'Helena Condis, novetats sobre el futur de Busquets. A l'Espanyol parlarem amb Joan Verdú, exfutbolista de l'Espanyol i del Betis. Aquests dos equips es veuen les cares dissabte. I atenció, que avui tenim un nou capítol dels cara a cara que manté el Manuel Oliveros, que avui ha anat a veure Juan Carlos Unzué, que sempre que parla ens dona una lliçó de vida. L'escoltarem de seguida. En bàsquet tenim el Joventut ja classificat pel quart de final de l'Eurocup i també el Manresa Bones Notícies ha forçat el tercer partit que decidirà qui passa a la Final Four de la Champions, o el Tenerife o el Manresa. Esperem que el Manresa.
Molt bé, cita com cada dia obligada, 3 i 5 minuts, Esports Cope amb el Joan Batllori. Bona tarda, Joan, que vagi bé.
Gràcies, fins ara.
Una altra cita inevitable és la de la Montse Rodríguez amb la seva linterna a partir de les 7. Bona tarda, Montse, benvinguda.
Què tal, Carles? Bona tarda.
Molt bé, avui estem donant vida, explicant als oients què s'ha de fer quan ens ocupen un pis, no? Que és una problemàtica que va cada dia més. I tu avui tens un testimoni, jo crec que important i preocupant. Uns veïns d'un barri que estan fins a dalt dels ocupes.
Exactament, li diuen al barri de Rocafonda, el Raval de Mataró. És un barri que està arrasat pels ocupes. Molts residents d'aquesta zona han hagut de fugir perquè s'ha convertit en un lloc insegur on no agrada viure, amb tants robatoris, trepitjos i aldarulls. Avui parlarem amb l'Emilio, que és el portaveu de la plataforma que patrulla la zona, el barri, juntament amb els policies. Avui ens explicarà la situació, que és autènticament tremenda, fa molts anys, eh?
L'Emilio, un veí d'aquest barri, que a més han portat, com deies, aquesta patrulla. Serà interessant escoltar-lo perquè ho passa molt malament aquest barri de Mataró. Aviam, un altre tema que ens dona vida avui, que és el tema de les talles grans.
Correcte.
La pressió estètica. Amb qui ho comentaràs tu?
Mira, parlarem amb l'Esther Soldevila, que és la directora de l'Institut Català de Moda de Barcelona, i li preguntarem sobretot sobre la problemàtica de les talles de roba. No sé si t'ha passat algun cop, Carles, que si fas servir, per exemple, la 42, hi ha una botiga que et va superbé i en canvi una altra has d'agafar una 44. Doncs
què
avui
passa,
li preguntarem què és el que està passant i com afecta això psicològicament, sobretot a la gent més jove.
Exactament. I més cosetes,
I ens farem ressò dels bombers de Catalunya que continuen en situació de precarietat i precol·lapse estructural a les portes del que es preveu aquesta campanya forestal força complexa. Les mancances dins del cos de bombers de la Generalitat s'agregen cada dia. En parlarem amb el responsable de Seguretat i Salut Laboral de Bombers de Catalunya.
I també tens protagonista a Ulldecona, no?
Sí, coneixerem la jove d'Ulldecona, que he parlat fa un moment, que cansada de la rutina va decidir marxar i refer la seva vida. Ens explicarà com ho ha fet.
Molt bé, tot això a les 7 de la tarda. Ara continua a migdia COPE. Pilar García Muñiz, Àngel Correa, et segueixen explicant, com sempre, tot el que t'interessa. Que tinguis una bona tarda.